Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Emergències demana especial precaució per avui a causa del temporal de pluges, tempestes i vent que afecta les Balears des d'aquesta matinada. La Serra de Tramuntana, el nord i el nord-est de Mallorca, així com tota l'illa de Menorca, es troben en avís taronja per l'AEMET, mentre que la resta de l'arxipèlag l'avís és groc. El mal temps ha entrat per Eivissa, ha arribat fa unes hores de matinada a Mallorca, i en aquests moments les precipitacions s'esperen a Menorca. En qualsevol cas, durant tot el dia plourà per tot l'arxipèlag. De fet, ja s'aproxima un altre front a Mallorca. Dani Capó, què ens espera per a les properes hores?
Bon dia. Pel que fa al temps, esperam hores ben mogudes avui amb aquestes pluges que poden afectar arreu de l'arxipèlag, que poden venir també acompanyades de tempesta i que han de tenir una certa persistència al llarg del dia. Per tant, ben pendents a les acumulacions de precipitació, perquè d'aquí a la nit poden ser importants, poden arribar a superar fins i tot puntualment els 120-150 litres per metre quadrat a la Serra de Tramuntana. Atenció també, en general, a la meitat nord de l'arxipèlag, perquè podrien ser les regions més afectades per aquestes precipitacions. En canvi, en el cas d'Eivissa i de Formentera, esperam que entrat el capvespre les plogudes ja vagin a la baixa i fins i tot puguin obrir-se algunes clarianes. Avui també notarem unes temperatures més baixes, ja de ambient de tardor avançada, i un vent que serà també bastant protagonista. Bufarà de tramuntana, ho faran cops forts, per tant, en cops que poden arribar a superar els 70-80 km per hora.
Gràcies, Dani. Emergències en recomana evitar, per tant, activitats exteriors, sobretot a les zones en avís taronja, i, de fet, són ja uns quants els esdeveniments que s'han suspès o ajornat. Altres titulars. Nova víctima mortal a la carretera, en aquest cas a Santa Eulàlia, Eivissa, a conseqüència d'un xoc frontal entre dos cotxes. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. És la copilot del vehicle que s'ha endut la pitjor part, segons ha informat el 061. La conductora, una dona de 48 anys, ha resultat ferida de gravetat. A l'altre cotxe, quatre joves han quedat ferides lleus.
Prop de 1.200 persones han viscut en infrahabitatges a Eivissa durant la temporada turística, segons Creu Roja.
El nombre de persones que viuen en assentaments ha augmentat el 30% de març a octubre d'enguany, que és quan es va iniciar el recompte.
El Consell de Menorca finalitzarà l'enllaç de doble nivell del Rafal Rubí, tot i l'oposició de la UNESCO per la proximitat a les navetes, que són patrimoni de la humanitat.
La institució social considera que no hi ha altra solució per aquest encreuament i acusa el Ministeri de Cultura d'ocultar informes tècnics favorables.
I en els esports, Toni Tenerife, molt bones notícies.
Sí, ja mos començam a acostumar. O mal acostumat, perquè l'Illes Balears Palma Futsal continua intractable fora de la competició local ahir, sota un gran ambient, amb un Palau d'Esports ple a vessar, va conquerir davant d'un molt competitiu Peñarol uruguaià la tercera Copa Intercontinental consecutiva després d'un espectacular segon temps.
I pel que fa a la informació també de servei, el servei de tren entre l'estació intermodal de Palma i el pont d'Inca Nou, en tots dos sentits, se suprimirà aquest cap de setmana a causa de les obres de remodelació del pas elevat al carrer Greco.
Serveis Ferroviaris de Mallorca habilitarà un servei alternatiu d'autobusos de l'empresa municipal de transports de Palma que cobrirà totes les parades d'aquest tram afectat a les obres de remodelació del pas elevat. Estan molt avançades i en aquest punt es demolirà el pont actual i es col·locaran els nous taulers que substentaran la nova estructura.
I atenció també en cas d'haver d'agafar un avió, perquè a banda de les incidències, retards i possibles alteracions pel mal temps, està previst paralitzar l'activitat entre les 11:30 i la 1 del migdia a causa d'una exhibició militar a la base aèria de Son Sant Joan. Tot, com dèiem, condicionat pel mal temps. Són les 8:04. Iván López, és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Una jornada per quedar a cases, la frase usada per emergències que demana prudència avui a la població i evitar riscos innecessaris pel nou temporal de pluges intenses, tempestes i també fort vent. Afectarà tot l'arxipèlag, però tindrà especial incidència a Mallorca, sobretot a la zona de la Serra de Tramuntana, al nord i nord-est de l'illa i també a Menorca. De fet, des de la mitjanit roman actiu la vista taronja de l'AEMET i també el nivell de risc IGU del Pla Meteoval a les dues illes per les fortes precipitacions. Concretament, la vista taronja a la Serra de Tramuntana, nord i nord-est de Mallorca, i a tota Menorca, la resta del territori llanc està en avís groc. S'esperen acumulacions de 150 litres per metre quadrat durant l'episodi, que s'allargarà previsiblement tot el dia. Serveis meteorològics, Divendres, Dani Capó, bon dia de nou. Quines particularitats té el temporal que avui ens afecta de pla?
Bon dia, avui ens arriba un front ben actiu de la mà d'un tàlveg, d'un solc d'aire fred que despenja les capes altes de l'atmosfera, i la particularitat d'avui és que, a diferència del que va passar dijous, aquest front, una vegada travessi les illes, també provocarà la formació d'una petita baixa pressió, una baixa pressió que activarà un passadís de vent de tramuntana que injectarà tot aquest aire fred, principalment al nord de les illes, on és més probable que puguin persistir durant més hores consecutives aquestes precipitacions i, per tant, això també pugui afavorir unes acumulacions de precipitació més destacables. Aquesta situació sembla que deixaria una miqueta més al marge, com a mínim hem vist al capvespre, les illes d'Eivissa i de Formentera, on segurament les acumulacions no siguin tan quantioses i fins i tot puguin obrir-se algunes clarianes. El vent també serà destacable per mort d'aquest element potenciador del vent, de la baixa pressió. Per tant, les costes exposades al nord de cada una de les illes podem tenir cops que superin els 80 km per hora i a punts de la Serra de Tramuntana al 100.
Gràcies, Dani. El temporal ha entrat aquesta nit ja per les Pitiüses, ha arribat hores després a Mallorca i en aquests moments on hi pot haver més descàrregues d'aigua és a Menorca, si bé s'espera que plogui durant tot el dia tot l'arxipèlag.
La major intensitat de precipitació es preveu durant les hores centrals de la jornada, entre les 12 del migdia i la 1 del capvespre. Seran precipitacions copioses que poden acumular fins a 150 litres per metre quadrat en 12 hores. A més, vendran acompanyades, es preveu, de tempestes i forts vents, a més de fenòmens costaners, mal a mà, ones, així com un descens de les temperatures. El Departament d'Emergències s'ha demanat per això als ciutadans que extremin la precaució i que limitin els seus moviments i activitats a l'exterior, especialment en les zones de nivell taronja. El cap d'emergències és Aurelio Soto.
Va ser un dia en el que va llover, va haver lluvias persistentes, lluvias intensas en algunos lugares, ahora están previsto que sean en la Sierra de Tramuntana, podrían desplazarse en torno a cualquier otro lugar, por eso consideramos que es un buen día para quedarse en casa.
També ha recomanat als ajuntaments que activin els seus plans municipals i quant a les activitats exteriors previstes, han aconsellat, com dèiem, restringir-les especialment a les zones amb vista taronja.
I seguint amb les recomanacions, de fet, s'han cancel·lat alguns actes. A Palma, per exemple, l'Ajuntament ha ajornat la celebració de la Nit de les Ànimes prevista per a aquest pròxim dissabte, 15 de novembre. Aquesta no ha estat l'única decisió de l'Ajuntament. El Consistori palmesà ha decidit tancar el Parc de Sarrià i Can Terrés. A Sineu estava previst a contrallum la Nit de les Espelmes, que es repeteix cada segon dissabte de novembre i que està suspès sense nova data, de moment. També la Festa del Vermut i l'Etapa d'Inca i el Correfoc, programats en el marc de les festes de les fires de la capital del Reigue. Està previst que demà diumenge hagi passat el front fred i que torni l'estabilitat meteorològica a les illes.
Per fer balanç de les primeres hores de l'episodi, a les 10 del matí està prevista una reunió del Comitè Tècnic Assessor per actualitzar la informació i valorar noves mesures segons l'evolució del temporal. I anem ara fins a Eivissa, on aquesta nit una dona ha mort en un accident de trànsit. Ha estat passada la mitjanit al quilòmetre 5 de la carretera PM810, que uneix Sant Eulària amb Sant Joan de Labritja. S'hi han vist implicats dos cotxes que han xocat frontalment, resultant també ferit de gravetat una dona de 48 anys i altres quatre persones, de manera més lleu.
Dins d'un dels vehicles, segons ha informat el 061, viatjaven aquestes quatre persones i a l'altre, el cotxe que s'ha endut la pitjor part de la topada, dues dones. Els serveis d'emergència han confirmat el lloc de l'accident, la mort de la copilot del cotxe pitjor parat, mentre que la conductora ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital de Can Mises. La resta de ferits tots lleus han estat derivats a Can Misses i a la clínica Vilàs. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat bombers i 4 ambulàncies, 2 de suport vital avançat.
Detinguts a Eivissa 2 homes de 30 i 38 anys per un delicte de tràfic de drogues. Aquestes detencions tanquen una investigació oberta el passat 11 d'octubre, quan es va detectar una embarcació a Platja d'en Bossa que duia 523 quilos de cocaïna a bord.
Una patrulla de la policia local de Sant Josep va donar-se'n i va avisar el Servei Marítim de la Guàrdia Civil d'aquesta situació. En arribar a la llanxa sospitosa va canviar de rumb i va embarrancar a la platja. Els ocupants van fugir en una persecució amb els agents, dels agents, millor dit. El passat 28 d'octubre, en una identificació rutinària, van comprovar que era una de les persones cercades per aquests fets, un dels identificats, i més tard, el 5 de novembre, el segon individu es va entregar a la Guàrdia Civil, acompanyat, això sí, del seu advocat.
Vuit i 11 minuts, prop de 1.200 persones han viscut en infrahabitatges a Eivissa durant la temporada turística. És la conclusió del primer cens de persones en aquesta situació que ha realitzat la Creu Roja a l'illa. El nombre de persones que viuen en assentaments ha augmentat un 30% al mes d'octubre respecte del març, quan es va iniciar el recompte. Elena Gregori.
L'estudi analitza 3 moments, març, juliol i octubre. El repunt es produeix en temporada turística amb 1.192 persones vivint en un total de 655 infrahabitatges. El que preocupa a la Creu Roja és l'elevada taxa de permanència. Hi ha un 29% més d'infrahabitatges a l'octubre que a l'inici del recompte i un 31% més de persones. Alfonso López és portaveu de l'Observatori Residencial de les Illes Balears.
Els assentaments estan diferenciats per els tipus d'infravivendes que localitzam. Els vehicles són més o estan més ocupats per persones treballadores i les infravivendes. Hi ha persones treballadores, però també trobam persones en situació de vulnerabilitat.
Vale. Els desallotjaments de Can Roba no han resolt la situació, sinó que, segons l'estudi, el que han provocat és que hagin aparegut assentaments més disseminats.
Les persones sense sostre estan ocupant cada vegada més espais que són visibles, però que tenen un difícil accés, com voreres d'autopista, etc, etc. I això sí que ens preocupa perquè estem veient un altre perfil de persones sense llar.
De cada 1.000 habitants d'Eivissa, 7 pateixen exclusió residencial i viuen en assentaments.
Mentrestant, i tot té relació, augmenten gairebé un 17% les llars que cobren l'ingrés mínim vital, fins a les 8.700 durant el mes d'octubre. Segons l'Institut Nacional de la Seguretat Social, la quantia mitjana és de 485 euros per mes i per llar, que és una xifra pràcticament igual a la que perceben de mitjana a la península.
I que les Balears, si fem el compte per persones, l'han cobrada 26.700 ciutadans, una xifra que també augmenta respecte de fa un any, en un 18%. Si ens fixam amb les dades del conjunt de l'Estat, veiem que també augmenta, en aquest cas, fins al 19%. Són més de 770.000 cases que la cobren. També augmenten les persones beneficiàries, un 20%, amb un total de 2.300.000 perceptors.
El Banc d'Aliments en reparteix 30 tones d'aliments cada mes a través de diferents associacions.
Per omplir el magatzem cal molta solidaritat i campanyes com la que fins diumenge es duen a terme 31 establiments per recollida de productes de primera necessitat. Arriba la temporada baixa, moltes persones van a l'atur i creix la necessitat. Anna Sánchez, treballadora social al Banc d'Aliments.
Arròs, pasta, llet, oli, tonyina, tomàtica fregida o conserves. Molta gent comença un altre pic a l'atur i a tenir necessitats.
I per tot això, un gest tan senzill com donar un quilo al Banc d'Aliments pot ajudar molt.
Qualsevol se pot veure estret en qualsevol moment i ho pot necessitar. Aleshores, quan en un moment que tu pots una mitja, que puguis ajudar.
No costa res i hem d'ajudar, perquè hi ha molta gent necessitada i nosaltres, que més o menys podem viure bé, hem de col·laborar.
La gent ha d'aprendre que ajudar els altres sempre és interessant.
Hi ha gent que entra i tu dius, però és que no donarà res. I mos surten tot un carro per nosaltres. I després gent que diu, no, jo és que un poc, vés a saber el que feis.
Testimonis i voluntaris d'aquesta recollida que organitza el Banc d'Aliments, una institució que recorda que estem davant d'una necessitat endèmica. Miquel Negre, coordinador de voluntaris de l'operació Quiló.
La solidaritat, però és que si no hi ha un terremoto, com que no ho veiem. La fam, es qui té la panxa plena no ho veu, i es qui té la panxa buida no mira la tele, està cercant menjar.
El Banc d'Aliments té més de 35.000 beneficiaris.
I el govern espanyol transferirà 1.200.000 euros a les Balears, 1.200.000 euros a les Balears per atendre els menors migrants no acompanyats que acullen els sistemes de protecció dels consells insulars. Així es va acordar en la conferència sectorial d'ahir entre el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes. A la reunió, la ministra Cira Rego va explicar que s'accelera el ritme de la reubicació de menors migrants. Hi ha 200 expedients tramitats i a punt de començar el procediment de trasllat. En la darrera conferència sectorial d'infància, totes les comunitats governades pel PP, recordem-ho, varen plantar la ministra per mostrar el desacord, precisament, en el trasllat de menors migrants des de les Canàries i Ceuta.
Tot i els avenços en la trobada, l'enfrontament entre Madrid i l'executiu de Margalida Provenç continua. El Ministeri acusa els territoris on governa el PP de mantenir el bloqueig i les illes insisteixen que el finançament per acollir aquests menors és insuficient. El 1.200.000 euros que pertoquen a les Balears formen part dels 13 milions que es transferiran les comunitats que tenen declarada una situació de contingència migratòria. Això és les Canàries, Ceuta, Melilla i les Balears. Una quantitat que la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha insistit que és insuficient, ja que, diu, el sistema d'acollida està desbordat.
És del tot insuficient per a los costes que està teniendo per a nostres sistemes d'acollida. A dia de hoy Baleares acoge a 732 menores migrantes a través de los consells insulars, que són las administraciones competentes, y esto nos está suponiendo que ya 2 de cada 3 menores que están en los sistemas de protección de nuestra comunidad autónoma son menores migrantes no acompañados.
El portaveu del govern de les Balears, Antoni Costa, ha confirmat en qualsevol cas el vot a favor de les illes per aquesta dotació econòmica oferta pel Ministeri de Joventut. Diu que és millor que res.
Les despeses que suposa l'atenció de menors a les Illes Balears és molt superior en aquestes xifres que s'estan manejant. Però, reiter, és millor 1,2 milions d'euros que 0 euros.
Al marge d'aquest tema, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha criticat que s'ha hagut de retirar el debat d'un reial decret per millorar els sistemes de protecció. Les comunitats del PP s'hi han oposat, però la ministra ha dit que s'acabarà aprovant.
Tenemos que recordar que tenemos un problema con los sistemas de protección. Estamos recibiendo, hemos tenido oportunidad de escuchar noticias muy preocupantes de algunas comunidades autónomas en las que se están dando situaciones que consideramos que son inaceptables en los centros de protección, tanto vinculadas a la vulneración de derechos de niños y niñas, como incluso a situaciones con trabajadores que han visto, bueno, pues situaciones muy dolorosas que hemos visto en los últimos meses.
I el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, critica la posició també del govern espanyol, diu que les comunitats autònomes i les illes han de tenir marge de maniobra.
Obviamente respetando toda la normativa que hay en materia de protección de infancia y adolescencia, pero sí que tenemos margen de maniobra las comunidades autónomas para determinar cuáles son nuestros procedimientos, y en ningún caso es una competencia del Estado, que para algo tenemos las competencias en materia de infancia transferidas a las comunidades autónomas.
El govern espanyol ha proposat la reubicació de 49 menors migrants a les illes. De moment no n'ha arribat encara cap a l'arxipèlag.
La ministra Cira Rego ha dit que es duen a terme els tràmits per accelerar el procés. En concret, Madrid vol reubicar 200 menors migrants no acompanyats procedents d'aquelles comunitats autònomes més tensionades per l'emergència migratòria.
Mentrestant, el ple del Consell de Formentera ha aprovat una modificació pressupostària de més de 4 milions d'euros, dels quals 3,2 aniran destinats a sufragar la despesa dels 127 menors migrants no acompanyats que estan sota la tutela de la institució insular. Ivonne Aranyó.
S'ha aprovat amb l'abstenció dels grups de l'oposició. Llorenç Córdoba, conseller no adscrit, ha estat l'únic que ha votat en contra.
Però bueno, és una falta de gestió sobre seu propi pressupost. 10 modificacions, una última modificació de 4.200.000, que és el 10% del pressupost.
Mentre que Rafa Ramírez, del grup socialista, i Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, s'han abstingut, permetent així que la modificació pressupostària tiri endavant.
Abstenció permetrà que esto salga hacia adelante, por el tema que conlleva, ¿no? y por a qué corresponden las partidas.
Vostès estan en minoria i que encara estan en minoria no fan la feina de consens i de negociació que han de fer per garantir que coses tan importants com poder fer el pagament dels menors puguin anar endavant.
Per la seva banda, el conseller d'Economia de Formentera, Javier Serra, ha demanat disculpes pel fet que aquest punt no s'aprovés la setmana passada per un defecte de forma.
Ja vaig demanar disculpes en el seu moment per com havia fet la tramitació. Torno a demanar disculpes, en aquest cas, per com se va fer la tramitació. Però si és del més normal del món, les modificacions pressupostàries. Ara apareix aquí que estan fent Déu sap a què, i no és això.
I l'IMAS i la UIB posen en marxa un curs pioner per millorar la protecció de la infància i el suport a les famílies. Es tracta d'un nou títol propi de la universitat que permetrà especialitzar professionals i futurs treballadors socials perquè puguin detectar i intervenir davant situacions de risc infantil.
Aquesta iniciativa compleix amb l'OPIVI, la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència, que estableix l'obligació de garantir la formació especialitzada dels professionals que treballen amb menors. Amb aquesta nova formació, Mallorca esdevé pionera arreu de l'Estat en la creació d'un itinerari formatiu universitari específic per aquest àmbit. Aquest nou programa combina una formació teòrica i pràctica amb una perspectiva integral que respon a les necessitats, expliquen, actuals dels serveis socials. És la codirectora d'aquests estudis, Carmen Orte.
S'oferirà un curs altament especialitzat en infància, adolescència i família des de la protecció infantil, i això significa tenir elements jurídics molt, molt específics relacionats amb l'aplicació de la llei, significa tenir un apartat molt important de prevenció des del punt de vista de la prevenció basada en l'evidència científica.
El títol propi de la Universitat per la Protecció de la Infància té 30 crèdits, 25 places disponibles, començarà el pròxim mes de desembre.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears, amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Has vist mai una carabassa de més de 200 quilos? I vine a Muro, vine a veure-la. Per a dates d'exposicions, venda de carabassa, mostra d'eines i carros i gastronomia. Vine a tastar els plats que preparen els restaurants amb aquest producte. Diumenge 9 de novembre, Fira de la Carabassa a Muro. Un missatge de l'àrea de festes i participació ciutadana. Ajuntament de Muro.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 23 minuts en clau més política. El vicepresident del govern, Antoni Costa, reunirà la setmana que ve amb els socialistes i Vots per intentar arribar a un acord per encarrilar els pressupostos de l'any que ve. Costa ha confirmat que ja ha contactat amb les dues formacions per tancar aquestes trobades per desbloquejar les negociacions. Una qüestió complicada si tenim en compte les diferències ideològiques dels dos interlocutors. Marta Puyalto.
El titular d'Hisenda assegura que no tira la tovallola perquè siguin possibles uns nous pressupostos per l'any que ve. Això sí, Costa els demana prudència, discreció i respecte en el procés de negociació. Pel vicepresident és la primera consigna perquè les converses donin fruit.
Si algú té intenció de que unes converses, unes negociacions, arribin a bon port, les negociacions es mantenen de forma discreta. Si algú ho vol fer públic, com si fos, no sé, un canal de televisió, pues allà ells. Però ja li dic, vull dir, el govern de les Illes Balears, la pretensió que té és arribar a un acord. Nosaltres no tirarem la tovalla.
Costa ha explicat també que ja ha fet entrega del calendari exigit per Vots de compliment dels acords que signaren aquest estiu per treure endavant els comptes d'enguany. i el vicepresident ha considerat curiosa l'aliança formulada aquesta setmana entre socialistes i Vox, que l'obligaran a comparèixer al Parlament dia 18, una compareixença en la qual, precisament, haurà d'explicar l'estat d'aquestes negociacions represes.
Un dia cae muy mal que nosotros hablemos con el Partido Socialista y al día siguiente se llega a un acuerdo con el Partido Socialista y se vota con el Partido Socialista. Hombre, yo no sé exactamente qué es, pero una pinza sí que lo parece un poquito, ¿eh?
Unes declaracions que ha fet el també portaveu de l'executiu a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, que ha autoritzat el pagament dels 5 milions d'euros que ja s'havia anunciat per reparar els danys causats per Gabriel i Alice a Eivissa. A més, el govern ha autoritzat una nova aportació de 900.000 euros per continuar reparant els danys de la Dana de l'any passat a Menorca.
I en clau més local, Neus Trullol i Miquel Àngel Contreras, regidors de Més per Palma, no es presentaran a les pròximes eleccions del 2027, així ho han comunicat a la militància. Creuen que és el moment de reorganitzar internament el partit. A les cartes que han enviat els militants expliquen que ara és moment d'obrir un temps de reflexió per preparar amb calma un nou equip a Més. És Neus Trullol.
Després de molt de temps de reflexió, he decidit no optar a cap candidatura a les properes eleccions de 2027. Vull emprendre nous projectes laborals i professionals, però vull que quedi ben clar. El meu compromís polític està intacte. Fins al darrer dia d'aquesta legislatura continuaré sent la portaveu de Més per Palma a l'Ajuntament i defensant les polítiques d'esquerres que necessita la ciutat i combatent totes les polítiques regressives que estan implantant les dretes.
Diverses entitats i sindicats protestaran avui contra la privatització de la sanitat pública a les Balears. Serà a les 12 a la plaça d'Espanya si no s'han de fer canvis a darrera hora a causa de l'avís pel mal temps. És una concentració convocada per la Federació d'Associacions per la Defensa de la Sanitat Pública, Comissions Obreres i també per UGT. Segons un estudi fet per la Federació, les Illes Balears encapçalen juntament amb Catalunya i Madrid la llista de comunitats on més augmenta la privatització.
Asseguren que un 9% del pressupost de salut es va invertir en convenis amb la sanitat privada l'any passat, mentre que l'atenció primària, diuen, va rebre un 12% de les partides. Això quan l'Organització Mundial de la Salut recomana una inversió del 25%. Consideren que el servei es deteriora, el servei públic, amb aquestes pràctiques. Un exemple, diuen, són les llistes d'espera, que en el cas d'atenció especialitzada i dels hospitals superaven el dia 1 de novembre les 100.000 persones. José Manuel Aranda, membre de la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública.
Dicen que para resolver el tema de las listas de espera se hacen planes de choque. ¿Se han resuelto el problema de la lista de espera? No. Y os diré por qué. Porque a la medicina privada no le interesa que disminuyan las listas de espera. Porque la fuente fundamental que tienen de recursos es los convenios.
Reduir les llistes d'espera, diuen els convocants d'aquesta manifestació, requereix una bona gestió i l'aprovació d'una llei d'incompatibilitats. Maria José Cordero, secretària de Polítiques Socials i Igualtat d'UGT.
No serveix que per reduir una llista d'espera, de l'especialitat que sigui, la derivis a un hospital o un altre per fer més via. El que s'ha de fer és potenciar la sanitat pública.
Els convocants carreguen també contra l'Estatut Marc, que negocia a escala estatal les condicions dels treballadors de la sanitat pública quan les competències de salut són, diuen, de les comunitats autònomes.
Darrer punt abans d'arribar a les 8:30, en clau de salut, l'Associació de Pediatria d'Atenció Primària de les Balears assegura que la campanya de vacunació contra la grip als centres educatius de les Illes ha aconseguit una cobertura d'entre un 40 i el 50%. Segons l'entitat, són unes xifres més bones que anys anteriors en què es va aconseguir arribar a un 25-30% de la població infantil. Carme Moreno.
La pediatra del Centre de Salut de Santa Ponça i vicepresidenta de l'Associació de Pediatres d'Atenció Primària, Rocío Casado, es mostra satisfet amb els resultats aconseguits. Així i tot, diu que hi ha marge de millora. Declaracions a Iveta Radio.
Que podemos decir que, por supuesto, mejorable, porque lo que se aspira, el objetivo siempre es el que da la OMS, que es del 60%, y a eso no llegamos, pero sí que es mucho más alto de lo que teníamos en años previos, que más o menos nos quedamos en el 25-30. Entonces, si la cobertura media es de un 40, pues ya estamos por encima de lo alcanzado.
Casado també diu que amb aquesta cobertura la immunitat de ramat serà bona i que el boca a boca funcionarà per les pròximes campanyes de vacunació.
El año pasado pilotamos en un colegio de aquí de mi centro de salud y allí el año pasado el piloto conseguimos un porcentaje de vacunación del, creo que fue como un 48%. Este año, este mismo cole, hemos alcanzado una cobertura del 68%. Y yo creo que el año que viene es que va a ser más, porque es un boca a boca.
Aquesta setmana, el Departament de Microbiologia de l'Hospital Son Espases ha informat que enguany la grip s'ha avançat un mes i que la variant que més afecta és la...
Ara sí, han tocat les 8:30, repassam els temes principals que avui destaca sobretot el tema del mal temps. La Serra de Tramuntana, al nord i nord-est de Mallorca, així com tota l'illa de Menorca, es troben en avís taronja per pluges, tempestes i fort vent. A la resta de l'arxipèlag, l'avís és groc.
Emergències demana precaució, molta precaució, i evitar les activitats a l'aire lliure, sobretot a la zona en avís taronja. La previsió és que pugui ploure durant tot el dia de manera intermitent, això sí, pel que fa pel qual s'esperen acumulats que podrien arribar als 150 litres per metre quadrat en 12 hores.
Nova víctima mortal a la carretera, en aquest cas a Santa Eulàlia, Eivissa, a conseqüència d'un xoc frontal entre dos cotxes.
És la copilot del vehicle que s'ha endut la pitjor part, segons informa el 061. La conductora, una dona de 48 anys, ha resultat ferida de gravetat. A l'altre cotxe, quatre joves han resultat ferides de caràcter lleu.
Prop de 1.200 persones han viscut en infrahabitatges a Eivissa durant la temporada turística, segons Creu Roja.
El nombre de persones que viuen en assentaments ha augmentat un 30% al mes d'octubre respecte del mes de març, que és quan van iniciar el recompte.
El Consell de Menorca finalitzarà l'enllaç de doble nivell de Rafal Rubí, tot i l'oposició de l'UNESCO per la proximitat a les navetes, que són patrimoni de la humanitat.
La institució social considera que no hi ha altra solució per aquest encreuament i acusa el Ministeri de Cultura d'ocultar informes de tècnics favorables.
El servei de tren entre l'estació intermodal de Palma i el pont d'Inca Nou, en tots dos sentits, se suprimirà aquest cap de setmana a causa de les obres de remodelació del pas elevat al carrer Greco.
Serveis Ferroviaris de Mallorca habilitarà, però, un servei alternatiu d'autobusos de l'empresa municipal de Palma que cobrirà totes les parades del tram afectat a les obres de remodelació d'aquest pas elevat. Està molt avançada, es diuen, i en aquest punt es demolirà el pont actual i es col·locaran els nous taulers que sustentaran la nova estructura.
I atenció també en cas d'haver d'agafar un avió, perquè a banda de les incidències, retards i possibles alteracions pel mal temps, està previst paralitzar l'activitat entre les 11:30 i la 1 del migdia a causa d'una exhibició militar a la base aèria de Son Sant Joan. Tot com dèiem, condicionat pel mal temps.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara el repàs de les portades i titulars dels diaris. El diari de Menorca titula: el Consell acusa l'Estat d'enganar la UNESCO i seguirà amb les rotondes. Es refereix a la polèmica infraestructura de la carretera principal a Rafal Rubí i el paper del Ministeri de Cultura davant el Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics, l'ICOMO.
S'afegeix que la institució insular defensa que la prioritat és la seguretat de la carretera i desoeix la recomanació d'estudiar altres alternatives. Es diu, a més, que els dirigents polítics menorquins veuen en la decisió d'aturar l'obra una maniobra política sense precedents. I cita el conseller Joan Pons, que deixa dit: com pot ser que es faci més cas al GOP que als funcionaris del Consell?
A les PTUs, tant el Diario com el Periódico obrin amb la població que viu a Eivissa sense un lloc com viure, amb les condicions estàndard. Al voltant de 1.200 persones viuen en infrahabitatges durant la temporada, titula el diari de premsa ibèrica, en referència al cens de la Creu Roja, del qual vos hem parlat ja a l'informatiu.
Un informe que mostra un creixement del 31% del nombre de persones que de març a octubre han viscut en Barraques i Caravanes i que la publicació del grup Sara presenta amb el titular Primer cens d'assentaments. Dos punts. Més d'un miler de persones viu en barraques a Eivissa. Afegeix que després del tancament de l'assentament de Can Roba, ara la tendència és a la dispersió més que a la concentració a llocs concrets.
A Mallorca, obertura a l'última hora per l'afectació del trànsit aeri a Son Sant Joan en l'acte dels 75 anys de la base militar que hi ha a l'aeroport. Us hem explicat al començament de l'informatiu i aquest diari titula Son Sant Joan tanca el trànsit aeri per una exhibició militar.
Cita igualment un alt càrrec de l'exèrcit de l'aire que deixa dit que l'aeròdrom Palmesà és un portaavions en el Mediterrani.
I finalment, Diario de Mallorca diu anticorrupció apunta al tràfic d'influències del Dama i Coldo, les Balears i les Canàries.
Això en referència a la citació per tots dos a declarar a final d'aquest mes en relació als tractes amb el govern d'Armengol i Torres, presidents autonòmics respectius, en el temps dels fets investigats.
Fora de les illes, el diari El Mundo obre en clau d'investigació judicial per presumpta corrupció en el Partit Socialista. Això en referència a uns missatges de testa intercanviats per l'empresària militant Leire Díaz i un altre empresari en relació a un fiscal que, diu el diari, haurien volgut sobornar. Els missatges que proven que el PSOE va enviar a la Llanternera, dos punts, l'1 decideix, el número 1 decideix, diu en relació a la conversació de Díaz i l'empresari Luis del Rivero.
Els assumptes judicials relacionats amb el Partit Socialista també dedica el diari ABC la seva primera pàgina. Les borses amb doblers que va dur Carmen Pano a Ferrat decidiran la imputació del PSOE. Titula i subtitula que el testimoni d'aquesta empresària a l'Audiència Nacional serà clau per a que les acusacions demanin investigar el partit i escollar-ne la seu. Al seu torn, El País titula que Vox exigeix al PP més duresa contra els menors immigrants a València. Això en referència a la negociació d'un pacte s'afegeix que Abascal, president de la formació d'extrema dreta, vol que serveixi de base per a altres negociacions.
Són les 8:36, arriben els esports.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Ho han tornat a fer una altra vegada. Juga Peñarol. Fernández xuta, rebutja Luan Müller, final, 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 final a Son Mos, l'Illes Balears, Palma Futsal, per tercer any consecutiu, torna a ser campió de la Copa Intercontinental, campions del món.
Salutacions, bon dia, així és, ho han tornat a fer, com molt bé mos ho contava ahir a la retransmissió el nostre company Gavi Fortesa. L'Illes Balears Palma Futsal és per tercer any consecutiu campió de l'Intercontinental per clubs i ha sumat un total de 6 títols, tots 6 internacionals. Ahir davant un Peñarol uruguaià que va anar de menys a més, triomf de l'equip d'Antonio Badillo per 4-2 amb un tram final d'autèntic infart. El doblet del MVP de la final, Mario Rivillos, més l'oportunisme de Lucas Machado i la pilleria d'Ernesto, van sentenciar una final espectacular en tots els sentits. Sentim a l'ànima d'aquest projecte, a José Tirado, que ara ja sap el que és guanyar un títol, en aquest cas com a president del Palma Futsal.
Un partido durísimo, competitivo, y la verdad que no tengo palabras ahora mismo, muy feliz. Un ambiente increíble, no sé cuánto tiempo no se vivía un ambiente así. Darle la enhorabuena a todos los uruguayos que se han comportado 10 y a mí con nuestra gente, ha sido un partido vibrante.
Cal destacar això, l'excel·lent comportament de les dues aficions, en especial de la visitant. Varen saber competir i també en aquest cas varen saber perdre. Un detall molt important per un partit d'ahir molt intens i dur per moments. Sentim les reaccions per aquest ordre davant el micròfon de Beta Ràdio, Antonio Badillo, Mario Rivillos, Ernesto i Lucas Machado.
Increïble, no? Creo que lo que hemos hecho, convertir Son Mos en esto, no? Es una fiesta. Creo que más allá hoy de ganar nosotros, ha ganado el fútbol sala. Es un espectáculo, felicita al rival, grandísimo rival, duro como el acero.
Bueno, pues con muchos cojones. Se ve que este equipo está siendo el que queremos ser, el de la main, y yo creo que solo podemos ir a mejor. No somos máquinas, pero con actitud con ganas de competir y de querer cada día ser mejor. Yo creo que este es el camino.
Un partido muy complicado, muy difícil para nosotros, pero me salgo contento, muy feliz pelo gol. Pude ayudar al equipo en un momento que venimos ahí 2-2, ¿no? Entonces, 3-2, ¿verdad? Con mi gol. Entonces, para mí me sale muy contento, muy feliz por más una Intercontinental para Palma.
No sé, es una sensación indescriptible. Solo sé que una descarga de adrenalina y bueno, y se vació todo porque el segundo gol de Peña lo había comido yo, me comió la espalda y bueno, y ahí fue una sensación de alivio, ¿no? Porque sabía que tenía que sacarlo sí o sí.
Al final, 4-2. Festa grossa som molts i qui sap si encara continua. Canviant de registre, molts anant cap al futbol. El Real Mallorca treballa de cara al pròxim compromís de Lliga. Serà demà a les 6:30 davant del Getafe de Bordalàs, un equip que no se li dona gairebé el Mallorca. De fet, dels darrers 9 enfrontaments entre mallorquins i madrilenys, en 7 no ha perdut el conjunt blavet. Aquests darrers triomf de l'equip d'un José Bordalàs, el que sentim ahir a la prèvia del partit.
Mallorca tiene muy buenas individualidades, muy buena plantilla, jugadores con mucha experiencia, un técnico con muchísima experiencia. Quizás no tiene los puntos que merecería o que merece, pero es un grandísimo equipo. Nosotros nos obliga el domingo a estar a un grandísimo nivel si queremos sacar un buen resultado, no tengo ninguna duda, porque ahora mismo la clasificación no significa absolutamente nada.
En qualsevol cas, cal recordar que els visitants són setés en 17 punts a un d'Europa. El de Rasate, en només 9 punts, són 17ers i empatats amb el València, que marca, per diferència de gols, la zona de descens. Recorda que ahir es va avançar un partit corresponent a la 12a jornada. Al final, el Tàbits, empat. Els 1, Real Societat 1. I en quant a la tercera federació, desena jornada al grup 11, en 6 partits que juguen avui dissabte. A les 4:30, Santaní, el Cudi, Felanillo, Setense. A les 5, Portmany, Formentera. 5:30, Son Cladera, Constanci i Collerense, Mallorca B. I a les 6, Roland Molinà, Platges de Calvià. En bàsquet de primera federació, el Palmer Bàsquet ja té nou entrenador. Es tracta de l'argentí Lucas Victoriano. Arriba a l'illa provinent de l'Instituto Atlético Central Córdoba, on va guanyar la Lliga Argentina. Et seurà demà a la Llotja per veure el derbi entre Palmer i este Menorca, i ell, hora baixa, ja va estar a la sessió preparatòria amb els que seran els seus jugadors. Pablo Rosado, l'adjunt de Marco Justo, serà el que et seurà demà a la banqueta del Palmer.
Para mí no es una oportunidad porque yo no he venido aquí a hacer esto y no es un marrón porque, bueno, es parte de mi trabajo también, ¿no? Yo he venido aquí por Marco Justo, es el líder de nuestro proyecto, o era el líder de nuestro proyecto, y muchos de nosotros estábamos aquí por él. Pero bueno, al final creo que también el club necesita el apoyo de la gente y tendremos que sacar esto adelante con la mejor de nuestras versiones.
Per la seva banda, l'estre de Javi Zamora viatjarà a Palma sense lesionar Pol Figueres, però amb un reforç de dubte. Ens referim a l'experimentat base de 38 anys, Tadus McFadden, un cistellador convulsiu d'un nivell espectacular per la categoria, sempre i quan estigui físicament a punt. Javi Zamora és el seu entrenador i parla precisament d'això, de l'aspecte físic de McFadden.
O que no llegue con las mejores sensaciones, saben medir los esfuerzos, tienen un bagaje táctico que les ayuda a posicionarse en el campo de manera extraordinaria. Luego tienen muchos recursos para aportar en la parcela ofensiva y en este caso tiene una mano que todos conocemos.
Recordar demà a les 12 oferida en directe per IBETES Televisió, Palmer Bàsquet, Estia Menorca. Pel que fa al Fiu i Palma, visiten també demà la pista del Guipúzcoa Bàsquet i ho faran a les 6:30 de l'hora baixa. Pablo Cano respecta el rival i té molt clar que la classificació que ara té es ficticia.
Si bien la clasificación es un poco tramposa en este momento, porque depende muchísimo contra quién te enfrentaste, creo que tiene cosas muy interesantes a nivel de juego, tiene fichas muy importantes, tiene mucho talento en sus guardias, un juego interior con jugadores que entienden muy bien el juego y mucho poderío en la fisicalidad de sus aleros.
Y para el que fa la Lliga Challenge, l'Azul Marino visita avui el poliesportiu Lobete per jugar davant l'Unibàsquet Logroño. Les mallorquines no coneixen la derrota després de 6 jornades jugades. Les locals són sisenes, amb un balanç de 4 triomfs i 2 derrotes. Sentim a la interior andalusa, natural de Sevilla, Marta García, fent referència al creixement de l'equip.
Hombre, por supuesto, estamos a principio de temporada. Lógicamente, podemos crecer muchísimo más y de hecho cada día intentamos ser ambiciosos y en los entrenos competir y trabajar para crecer como equipo y también de forma individual.
I tancam el bloc del bàsquet en la segona federació. Després de 6 jornades a la fi, s'estrena el Clas Bàsquet Sant Antoni a casa seva, és a dir, el poliesportiu de Pedrera. O ho farà a les 7:30 d'avui dissabte davant un dels equips potents de la categoria, un clàssic de la competició com és el club de bàsquet Llíria, que suma els mateixos triomfs 4 que el conjunt de Josep Maria Barrocal, el que sentim.
I esperem que entenguem que, bueno, que aquests partits d'aquesta lliga, qualsevol rival és perillós. Llíria té molt talent, té molts punts, va amb les mateixes victòries que nosaltres i ens requerirà que traguem el millor de nosaltres mateixos, començant per la defensa.
I anem tancant, per una banda, vòlei. A la Superliga masculina, tercera jornada i nou desplaçament del Connecta Balear Manacor, que juga a les 7:30 a terres nord-africanes davant el Melilla. I pel que fa a la Superliga femenina, cinquena jornada amb la Barca de Menorca, que juga demà a les 5 a la pista del Heidelberg Canari. I un recordatori, l'alerta taronja decretada ahir per la Direcció General d'Emergències, tant de Menorca com a diversos punts de Mallorca, obliga a suspendre a la jornada d'avui totes les activitats esportives a l'exterior previstes tant a nivell interilles com local. Evidentment, es recomana molta precaució a l'hora de circular pels exteriors. Amb aquest punt el deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Has vist mai una carabassa de més de 200 quilos? I de vine a Muro, vine a veure-la. Paradetes d'exposicions, venda de carabassa, mostra d'eines i carros i gastronomia. Vine a tastar els plats que preparen els restaurants amb aquest producte. Diumenge 9 de novembre, Fira de la Carabassa a Muro. Un missatge de l'àrea de festes i participació ciutadana. Ajuntament de Muro.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i 47 minuts, seguim amb més temes relatius a les illes. El Consell de Menorca es manté ferm en la seva intenció de finalitzar l'enllaç de doble nivell de Rafal Rubí. Considera que és la solució més segura per a la carretera general i que té l'aval d'experts i tècnics de la institució insular, tot i el posicionament en contra de l'UNESCO per la proximitat a les navetes, que són patrimoni de la humanitat. Blai Barber.
El Consell Insular de Menorca argumenta que executar qualsevol altra solució per aquest encreuament pot tenir conseqüències per a la institució insular. Així ho ha assegurat el conseller Joan Pots Torres.
Si s'executa una opció menys segura, l'administració haurà de respondre amb responsabilitat patrimonial, els responsables. Per això, l'Esquerra no va tirar el pont en 8 anys, i ara mos exigeix a nosaltres que ho faguem, i per això hem de centrar el debat. El pont de Rafal Rubí no està en debat. Es pont de Rafal Rubí no es pot tirar.
Després de fer-se públic que la UNESCO i també el Ministeri de Cultura sol·liciten aturar el projecte actual i cercar alternatives, el Consell sosté que no hi ha més opcions. En la seva opinió, tot es redueix a acabar el pont a doble nivell o no fer res. Sentim a Joan Pots Torres.
Només hi ha dues opcions. Es pot acabar l'enllaç de Rafal Rubí, com us demanen la majoria de menorquins, com us demanen els tècnics de la casa i com han votat els experts que formen part del Consell Científic de l'Agència Menorca Teleòrica. L'altra opció ja la coneixem, que es deixar la carretera com està.
Pons Torres també ha carregat contra el Ministeri, a qui acusa de fer joc brut, de manca de lleialtat, d'opacitat i d'ocultar informació a la UNESCO per interessos polítics. Explica que fa dos mesos van sol·licitar una reunió presencial amb el Ministeri sense que a hores d'ara, diu, hagin obtingut resposta.
En clau laboral, el govern estatal llança una ajuda a pescadors afectats per aturades urgents de la seva activitat. Segons l'ordre del Ministeri d'Agricultura i Pesca, que ha publicat el butlletí oficial de l'Estat, es compensarà amb un màxim de 50 euros per dia als professionals que hagin d'interrompre la feina al manco 30 dies per aquest motiu.
Els pescadors són reticents a aquestes mesures de compensació. El que volen, diuen, és sortir a pescar més dies. Recordem que per una regulació europea les 31 barques d'arrossegament que hi ha a les illes només poden sortir a pescar 140 dies l'any. Domingo Bonin, president de la Confraria de Pescadors de les Balears.
Nosaltres el que volem és fer feina i que no ens donin ajudes. Però, clar, si només te deixen pescar 140 dies, fes-te en compte, tu, una empresa que de 240 dies laboral només pugui pescar 140. Una cosa que mos fa ràbies, perquè les hem de menester, perquè mos paralitzen, però a la vegada no volen tenir ajudes perquè volem sortir a pescar.
Els pescadors es poden beneficiar d'aquestes ajudes tant si són autònoms com si estan enrolats en vaixells espanyols i en madors afectats per decisions de l'executiu central que pot prendre quan hi hagi proves que la pesca pot ser una amenaça greu per conservar els recursos marins.
Canviant de sector, les Balears consoliden l'ocupació en el sector turístic amb un creixement moderat del 0,7% aquest estiu, quan s'han superat els 200.000 treballadors. Destaca també el creixement del nombre d'autònoms. A les illes ho ha fet més d'un 15%. Són dades proporcionades per la darrera enquesta de població activa analitzada per Tour Espanya, que situa les Balears entre les comunitats on l'ocupació turística continua creixent, tot i que ho fa per davall de la mitjana estatal.
La comunitat on més augmenta, però, és Andalusia, amb el 16%, i per contra, on més cau és a Catalunya, amb el 12%. A les Balears l'augment és més modest que en altres territoris, però Tour Espanya destaca l'estabilitat i la consolidació del mercat laboral turístic. L'organisme posa de manifest la millora en la qualitat de la feina en l'àmbit estatal. Els contractes indefinits representen més del 80% dels assalariats del sector i la taxa de temporalitat baixa fins al 19%. Mentrestant, la taxa d'atur en activitats turístiques es redueix al 7,5%.
Xifres del mercat de treball que mostren un creixent pes del sector turístic en l'economia balear enmig del debat sobre la necessitat de diversificar. El GOP ha presentat un estudi que demostra que un canvi del model productiu crearia 14.000 llocs de feina nets a 35 hores.
En el canvi que proposen els ecologistes, els llocs de feina que es destruïssin al sector turístic serien manco que els que es creessin en sectors com ara l'agricultura, la indústria, les cures i les energies renovables. Destaquen que són sectors que no depenen de l'exterior ni de la conjuntura econòmica d'altres països. A més, defensen els autors de l'estudi una menor dependència del turisme implicaria un descens de la pressió humana, tant de visitants com de mà d'obra, que es necessita importar, cosa que redundaria en manco consum de recursos i d'energia. El geògraf Ivan Murray apunta també a la contaminació.
Veiem com el patró de la generació de residus és pràcticament calcat en el patró de la pressió humana, que és el patró de la població flotant, que fonamentalment és un reflex de l'especialització turística.
Aquest informe apunta que el canvi de model econòmic s'haurà de fer sí o sí, per això recomana que es faci amb una certa planificació i amb la implicació de tota la societat balear. Algunes de les claus, segons l'investigador Luis González, també de la universitat, serien transformar les feines no remunerades en llocs de feina i la reducció de la jornada laboral.
Con estas transformaciones, los cuidados pasarían a ser el primer sector de la economía balear en tanto a número de horas de trabajo, muchas más horas de trabajo en la alimentación y también en la silvicultura desde una perspectiva regenerativa. La segunda es una reindustrialización de la isla, sin una industria que se pueda meter dentro de los parámetros de la industria verde y que va a ser necesariamente una industria bastante más humilde, con unas técnicas más humildes.
Amb tot i d'acord amb aquest estudi, l'any 2035 a les illes el turisme encara tindrà un gran pes en l'economia.
En clau estatal, el president del govern central, Pedro Sánchez, s'ha pronunciat per primera vegada després que Junts anunciés el bloqueig de la legislatura amb la presentació d'esmenes a la totalitat a totes les lleis en tràmit de l'executiu.
Sánchez assegura que es pren molt seriosament la formació catalana, però aposta per completar la legislatura fins l'any 2027. Després de participar a la cimera de líders prèvia a la COP30, la reunió de l'ONU sobre el clima, Sánchez ha explicat que continuarà governant amb o sense pressupostos generals de l'Estat.
Yo me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño, porque los resultados están ahí. España está atravesando uno de sus mejores momentos desde hace 45 años.
Una altra cosa que ha dit Sánchez és que s'han de fer eleccions a la Comunitat Valenciana i en aquesta línia s'ha sumat a les alertes contra un eventual nou pacte entre PP i Vox. Ahir començaran oficialment les conversacions per substituir Carlos Mazón com a president.
Diu el mandatari socialista que podria servir per desmantellar l'agenda contra el canvi climàtic pel posicionament justament davant aquesta qüestió de la formació d'extrema dreta. De fet, ja ha transcendit que el partit que presideix Santiago Abascal exigeix més compromís contra aquesta agenda 2030 i contra la immigració. Mentrestant, al PP, la prioritat, diuen, és evitar eleccions anticipades. Maria José Català, batllessa de València i candidata a substituir Mazón.
Que sean ágiles y que sean leales, yo creo que no hay ninguna duda de que van a ser así. Va a ser, ya dije, creo que el martes o el lunes, ya no recuerdo porque ha sido una semana muy intensa, que estoy convencida de que lo vamos a hacer rápido y lo vamos a hacer bien, ¿no?
A tot això es confirma que Mazón compareixerà dimarts a petició pròpia en la comissió d'investigació sobre la dana de les Corts Valencianes i pel que a la causa judicial el síndic del PP en les Corts, Juanfran Pérez Llorca i l'amo del Ventorro declararan com a testimonis divendres 21 de novembre.
El govern central insisteix a les comunitats del PP que comuniquin les dades dels seus programes de triatge per la detecció de diferents tipus de càncer, entre els quals, sobretot, el de mama.
Dimecres es tornarà a reunir el Consell Interterritorial que serveix de punt de trobada dels representants de salut autonòmics amb la ministra de Sanitat, Mònica García. En la darrera reunió dels consellers, els consellers de salut autonòmics s'aixecaren de la taula, recordem, per desacord amb l'exigència, amb aquesta exigència de Madrid de rendir comptes a noves cites per continuar amb l'ordre del dia.
En internacional, continua el bloqueig dels comptes del govern dels Estats Units que impedeix pagar els funcionaris i ha provocat la caiguda de serveis com un nombre significatiu d'operacions d'avions per falta de controladors.
La darrera hora és que la darrera proposta al Senat del Partit Republicà de Donald Trump per desbloquejar aquesta situació ha tornat a quedar per davall dels vots necessaris per aconseguir-ho. Recordem que sense els vots del partit a l'oposició, el demòcrata no es poden desencallar els comptes.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ahir vespre, Inca va viure el pregó del Dijous Bosc, va celebrar el Teatre Principal d'Inca a càrrec de Bartomeu Bausà Rom, reconegut inquer vinculat a la vida social i esportiva del municipi.
Entrenant jo he estat 12 anys president de Bàsquet Ciutat d'Inca i entenc que aquesta convidada, pues, lògicament jo com a persona, com a president, però també com a col·lectiu de tot el col·lectiu de bàsquet i nosaltres siguin tots els directius, tècnics i pares, lògicament.
I del bàsquetbol, justament, va parlar en el seu discurs Bartomeu Bausà a Rom.
Ha estat un superorgull per jo, l'acolliment que he tingut de la ciutat, Seria el que està molt a gust, he passat molt de gust de veure que la gent li ha agradat.
El Teatre d'Inca es va omplir. Després del pregó, l'acte va comptar amb l'actuació de l'Orfeo L'Arpa d'Inca, amb la direcció de Margalida Aguiló i del quintet de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, amb el tenor José Manuel Sánchez i la soprano Aina Campaner. Per mor del mal temps, es van suspendre, això sí, el Vermut Fest i els Foguerons, i es van reagendar. Es van ajornar els correfocs infantils de l'Infernet, el dia de Sant Antoni. Tot i així, es van celebrar els partits de bàsquet i handball, les completes de vigília i el rally.
Així que va encetar oficialment la setmana gran del Dijous Bo, que culminarà aquest dijous 13 amb un efectiu de 240 persones i un dispositiu oficial de trànsit per a reforçar la seguretat.
Thank you.